I són ara les 9, han començat les proves d'accés a la universitat enguany i participaran gairebé 5.000 alumnes repartits entre 9 punts d'examen d'arreu de les illes. Un d'ells és el campus de la UIB a Palma, on hi connectam en directe. Cristina Bausà, bon dia. A les 8:30 estava prevista l'entrada a les aules per començar ara la prova de llengua castellana. Ha estat puntual.
Bon dia. Sí, en principi hem de dir que sí, que han estat puntuals, perquè a les 8:30 ja hi havia els alumnes que esperaven per entrar a les aules i en aquests moments els passadissos ja són completament buits. Per tant, entenem que ja són tots a dins les aules i que si no han començat ja, començaran d'aquí a uns segons amb aquest primer examen de les proves d'accés a la universitat, que és el de Llengua i Literatura Castellanes. Abans d'entrar a les aules hem pogut parlar amb alguns estudiants i vos hem de dir que tot i estan nerviosos, també estan satisfets amb la feina feta durant aquests 2 anys de batxillerat. Així ens ho han explicat.
Bueno, estoy un poco nervioso, la verdad. Pero bueno, yo creo que me saldrá bien. Me esforzo durante todo el curso, así que...
Jo crec que el temps. Ens preocupa un poc el temps. És no gestionar bé el temps i no tenir temps a fer tot l'examen. Així que ens preocupa bastant.
Han estat unes setmanes molt intenses.
Sí, molt
intenses. D'hores i hores a la biblioteca.
D'estudi, però anàvem molt preparats per algunes assignatures. Per exemple, el primer examen que tenim estàvem molt preparats, el de castellà, però estàvem molt nervioses també perquè els nervis no es poden jugar una mala jugada o alguna cosa així.
I enguany destaquen aquest espau perquè s'ha aprovat el reglament de sancions, les molt greus, que impliquen l'ús de dispositius electrònics, suposen suspendre l'espau de manera directa. Per això s'han instal·lat detectors de radiofreqüència.
Gràcies, Cristina. I un home de 30 anys està ferit molt greu. Ens s'ha atropellat aquesta matinada a la carretera d'Eivissa a Sant Antoni.
L'accident ha passat al voltant de les 3:10, a prop del polígon de Can Negre, al municipi de Santa Eulària de Riu. Així ho ha informat el 061. L'home ha patit un politrauma i ha estat traslladat a l'Hospital de Can Misses.
I Endesa confia que a la 1 d'avui migdia estigui resolt el subministrament que afecta prop de 300 usuaris al CUDI.
L'incendi d'un quadre elèctric d'una subestació situada al carrer d'Antoni Quegles a Hiera Baixa va deixar 800 usuaris durant 7 hores sense subministrament. La causa ha estat una sobrecàrrega per l'alt consum relacionat amb l'increment de la demanda de la temporada turística.
I a Menorca, veïns de l'urbanització de Vini Safulla de Sant Lluís protesten al pla municipal contra l'antena de telecomunicacions que es va instal·lar en aquesta zona sense el consens dels veïns i arran d'un acord entre una empresa de comunicacions i una propietat privada.
L'equip de govern del PP va votar en contra d'una moció dels socialistes que exigia un compromís per escrit del consistori per aconseguir reubicar l'antena. Desiree Olives és presidenta de l'Associació de Veïns de Vini Safulla Platja.
Demanar la reubicació de l'antena de Vini Safulla Platja. I per això venim, perquè volem que hi hagi un pot de compromís per part de l'Ajuntament, que se faci realitat.
I acabem de conèixer les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social corresponents al mes de maig, publicades pel govern espanyol.
Segons aquestes xifres que s'acaben de publicar, a les Balears, a les oficines d'ocupació, hi havia registrades 23.600 persones a l'atur. Això és una disminució de gairebé el 7%, si ho comparam amb un any enrere, amb el maig del 2025. A tot l'Estat, el percentatge d'atur registrat al maig del 2026 baixa més d'un 5%, un 5,5%, si ho comparant amb un any enrere.
En canvi, les Balears guanya més de 48.000 afiliats al mes de maig i supera ja els 653.000 cotitzants. Amb aquest punt arribam a les 9:04. Tot d'una comença el programa al dia.
Més informació a ib3notícies.com. Un any amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Són les
les 9 i 5 minuts, bon dia. Benvinguts al dia. Començam una nova jornada de calor, amb cel variable, alternança de sol, també núvols prims, tot i que alguns indrets de la península davallaran una mica les temperatures, però no serà el cas de les Illes Balears. Lleugera pujada del termòmetre, amb màximes que giraran entre els 29 i 34 graus. Podem dir que l'estiu pràcticament ha arribat. Vos parlem de la immigració. Ha augmentat respecte a l'arribada d'embarcacions irregulars. Parlem d'un augment d'un 13,6% a les Balears en un any. Aquests dies han arribat, de fet, diverses embarcacions a les nostres costes. Les darreres, avui vespre, a la zona d'Escaló d'Esmort, a Formentera, en 5 persones d'origen magrebí. En total, enguany, hi han arribat més de 2.000 persones, un 7% més que en el mateix període de l'any passat, però pràcticament la mateixa quantitat de persones que varen arribar en tot l'any 2023. Cridava l'atenció especialment l'arribada d'una embarcació ahir, estem compartint les imatges que descrivim pels oients, una embarcació que arribava a la platja de Camp Pere Antoni, a Palma, just davant del Palau de Congressos. La barca va ser retirada davant la mirada dels banyistes que es trobaven just en aquest moment a la platja. Serà un dels temes que abordarem a la nostra tertúlia. També ben pendents de la situació a l'assentament il·legal de Sa Joveria, a Eivissa, on, sabeu, malviuen moltes persones davant la impossibilitat d'accedir a un habitatge a l'illa. Bon dia, Joana.
Bon dia, Marta. Idò, sí, així és. A primera hora d'avui de matí comencen a multar, a sancionar els que no abandonin aquest solar. També s'enduran les caravanes que estiguin desocupades per tal de desballestar-les. Segons les informacions dels agents, pràcticament tothom de l'assentament pagava un lloguer al propietari real de les caravanes. La majoria no es vol arriscar en aquestes multes, en aquestes sancions, que poden ser, atenció, de més de 10.000 euros.
Sense deixar de banda les sancions, multen, en aquest cas, un lloguer turístic il·legal amb una sanció podrien qualificar com exemplar. Xisco, bon dia.
Bon dia, Marta. I també és a Eivissa. La sanció ascendeix a prop de 800.000 euros, que seria el 75% del valor d'aquest habitatge. La propietat la feia servir com a lloguer vacacional sense tenir-ne la llicència corresponent. Segons ha informat l'Ajuntament de Vila, la infracció es va detectar en una inspecció conjunta que va fer la policia local i la regidoria d'urbanisme l'any 2024.
I també vos contam que retiren la famosa lona de la polèmica a l'aeroport de Sant Joan de Palma.
Sí, Marta, l'empresa alemanya responsable del polèmic cartell en què es pot llegir el que passa a Mallorca, es paga a Mallorca, retirarà finalment la campanya i demana disculpes. Ara, en un principi, ANA considerava que aquesta opció, no considerava aquesta opció, però l'empresa alemanya ho va anunciar en un comunicat en què diu que no han aconseguit transmetre el missatge que ells cercaven o que ells volien. Així que rectificar, podríem dir, també a vegades és de savis.
I avui és el dia. Ha arribat. Estem parlant de 300.000 estudiants de tot l'estat que comencen aquesta setmana les proves d'accés a la universitat, les PAU del curs 2025-2026. A les Illes Balears les proves, com sabeu, arrenquen avui i s'estenen fins al 4 de juny a la majoria de comunitats.
Sí, enguany a més, les PAU arriben marcades també per un reforç de les mesures de control per evitar el frau acadèmic, és a dir, que la gent copiï, i l'ús de dispositius electrònics o intel·ligència artificial durant els exàmens, aquestes proves que, com dèiem, comencen avui.
I per saber, com diuen els alumnes de les Balears aquest moment, connectam en directe a la Universitat de les Illes Balears, on els alumnes d'enguany es preparen per aquest inici d'exàmens. Allà hi tenim la nostra companya, Ana Maria Antònia Esquines, que no ha anat a examinar-se perquè ella ja és periodista, però sí que ha anat a contar-nos, ha anat a viure per poder contar-nos com ha anat aquest primer dia de selectivitat. Maria Antònia, endavant, estimada.
Sí, molt bon dia, companys. Just ara em trobo fora de les instal·lacions del campus on es respira un ambient de tranquil·litat perquè tots els alumnes ja estan a la seva aula corresponent fent el seu primer examen d'aquestes proves PAU d'enguany, que es tracta de l'assignatura de Llengua Castellana i Literatura. Tot el contrari de com estava fa uns minuts. Aquests exteriors estaven a rebossar d'alumnes amb diferents estats d'emocions. Alguns estaven més nerviosos, altres ja deien que està tot fet i ja no volien repassar. D'altres, pel que m'hi he pogut observar, que estaven repassant fins al darrer minut amb el cotxe mentre els pares els acompanyaven aquí a la UIB. I he pogut parlar amb algun d'ells per saber quina assignatura trobaven que era més complicada i, a més, com portaven un poc aquests nervis. Els escoltam.
La veritat és que em pensava que estaria més nerviosa, però més o manco com estava en el tractament de batxiller.
Jo diria que les sensacions ara mateix són bones, estem un poc nerviosos, però bé, ho hem donat tot i estem aquí per donar resto.
De moment vaig bastant tranquil·la, crec que hem fet molta feina durant el curs i ara queda el darrer sprint, així que bastant bé. Me preocupa, crec que filosofia, perquè crec que és fàcil confondre conceptes i crec que també pot ser un poc subjectiva, per tant, me preocupa una mica, però per la més tot bé.
En general no, però si sí, així més complicada diria matemàtiques.
Filosofia, perquè és un poc més subjectiva depenent del corrector, i també biologia perquè me pondera.
Fins ara estava tranquil·la, però ara un buit. No, un poc.
Quina assignatura te preocupa més?
Igual mates, o història, perquè és molt de temari, també.
Ai, les matemàtiques, que sempre són un clàssic. Tot i així, he notat molta calma en aquests comentaris dels alumnes que creuaran els dits perquè tot pugui sortir bé. Maria Antònia, quins records, eh? No sé, ja no tenim una Maria Antònia. Després connectem amb ella perquè també li volen demanar com gestionen els nervis, no?, tots aquests alumnes. No és fàcil i és veritat que són dies molt, molt rellevants en la vida d'una persona. Tots els recordam i fins i tot a vegades somiam amb aquests dies. No sé si vos passa, jo he somiat més d'una vegada en el dia dels exàmens.
Em torna a fer selectivitat.
Sí, alguna vegada sí. Alguna vegada. Mira, me confirmen a control que ells també, eh? Si és que és molt recurrent. Frase del dia, per on passa la reflexió?
I de la frase d'avui és de l'escriptor francès Donatien Alphonse François, més conegut com a Marquès de Sade. Ui. Un autor polèmic que un dia va dir que en l'amor tots els cims són borrascosos.
No li deixarem sortir molt bé les seves històries d'amor?
Sembla que no.
De què parla tothom avui?
Idò, avui tothom parla, ja de fa dies, de La Casita de Bad Bunny. Debí tirar-me foto de cuando te tuve, debí darte más beso y abrazo las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se mueran. La Casita, no sé què, fotograma negre. A televisió, no és que volguéssim mantenir-la en secret, perquè ja l'ha vista tot el planeta. Bad Bunny ha convertit La Casita en un dels grans símbols de la seva gira. És una rèplica d'una casa popular de Puerto Rico que apareix al mig de l'escenari i que vol reivindicar la cultura i la memòria col·lectiva d'aquesta illa. Però paradoxalment, aquell espai que representa la vida de barri i la classe treballadora ha acabat transformant-se en el racó més exclusiu d'aquest concerts. A Madrid, a Barcelona i a d'altres ciutats, La Casita s'ha omplert de futbolistes, influenciadors, actors i celebritats, i això ha generat un fort debat. Alguns experts ho interpreten com una adaptació moderna de la tradició. És a dir, Bad Bunny recupera un símbol popular i el recicla per convertir-lo en un reclam global. D'altres, en canvi, allò que pensen és que el missatge original es desvirtua quan un espai es converteix en una mena de zona VIP. La polèmica, però, no acaba aquí. A les xarxes socials també s'ha criticat la selecció de persones que hi pugen en aquesta casita durant els concerts. Molts usuaris denuncien que gairebé sempre són dones joves, primes i amb una estètica normativa molt concreta. De fet, alguns concerts ja s'han pogut sentir crits de "volem grasses", reclamant més diversitat corporal i qüestionant si aquesta tria encaixa amb el discurs inclusiu que sovint ha defensat l'artista. I encara hi ha un tercer front obert, amb bilabial, no labio dental. El propietari de la Casa Real, que va inspirar La Casita, ha denunciat Bad Bunny per l'ús de la seva imatge, assegurant que la popularitat del projecte li ha alterat la vida quotidiana i ha reclamat al cantant una compensació econòmica. En definitiva, el que havia de ser un homenatge a Puerto Rico s'ha convertit també en un debat sobre exclusivitat, representació i apropiació cultural d'un símbol popular. Què en penseu d'aquesta casita de Bad Bunny? Joana Maria Marató Monat, escolt.
Jo us he avisat, sí, abans de començar el programa, que avui no seria correcte, seria políticament incorrecte.
Però seràs políticament incorrecte a les 9 i a les 11 ja sí, hauràs fet anques enrere,
no,
que
no, no, no
es passa,
no, no, no,
o avui
no
mantendràs la posició.
No, si no Marta Grau, que ets directora, me deixa dir el que dic que diria, no, jo ho dic.
Crec que sé un poc per on van,
sí,
els tirs.
I te dic una cosa.
I crec que se pot dir.
M'estic arriscant moltíssim en aquestes declaracions que faré, perquè crec que tots els seguidors de Bad Bunny m'esperaran a de fora per dir-me qualque cosa. Espero que no per topar-me, però sí per aventura, per dir-me què opinen. Jo penso que aquesta casita de Bad Bunny, me perdonareu, però és una mica aquell jacuzzi en els anys 90 d'en Jesús Gil i Gil. Allò d'aquest home envoltat de... anava a dir senyores, però no són senyores, perquè totes són joves, primes, amb una estètica així com molt exuberant, i està al ment aquell jacuzzi. Jo m'assumo en aquesta reivindicació, volem grasses. Ser grasses també volem ser a la casita de Bad Bunny, si no, no mos interessa que hi hagi tant d'influenciadors, gent en tant de dobbers, que representi aquesta suposada classe social de Puerto Rico. I la diversitat és...
el futur.
El futur no, és la vida, és que és el present, és la realitat, vull dir, a on vas tu, que també hi hagi dones primes i a molt de dobbers, n'hi ha, però també hi som les altres.
Jo te dic una cosa, Joan, aquí fracassen els assessors, perquè aquesta gent, en teoria, ha d'estar superben assessorada.
Però et dic una cosa, tothom se tupa per anar a aquesta casita.
Totalment, sí, 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 perquè té èxit i els fans li donen suport i tal vegada les crítiques no són suficients.
Què li passa al Xisco Nadal?
És que ara estic veient el subtítol que han posat. Es va advenir un hipòcrita, gran debat que suscitam o que volem comentar avui, si
home,
és o no és un hipòcrita.
Una part sí, perquè el que vos he comentat abans, jo crec que està mal assessorat. Igual que, recordeu, va fer aquestes declaracions contra Donald Trump i van ser molt populars i tothom va dir que bé, Bad Bunny se posiciona davant l'immigració i Bad Bunny dona una mà a les diferents classes socials, aposta per la igualtat. Ara hauria de donar també la cara. I no s'ha donat en compte que serien molt més populars si anessin un poc en contra,
Benito,
no, de tot això.
Una cosa, Benito. Benito, si mos escoltes, convida-mos a nosaltres a venir a la casita de Bad Bunny i farem que sigui una mica més diversa, tant a nivell de coses no normatius com també a nivell de classe social.
Jo crec
no?
que tenim un problema, ja és que feim herois ja. A gent que, amb, persones que amb un gest minso que els hi costa zero, ja li donam un valor que no tenen. I després venen les decepcions. És cert que Bad Bunny, com a cantant de reggaeton, va sortir transvestit a un dels seus vídeos, va ser transgressor, va lluitar per certs drets, però ara un pic que ha arribat a lo que seria el món de mainstream, el món global, ell ha vist els euros, ha vist els duros, ha vist que això a ell li dona guanys i diu, escolta,
s'ha pujat en el carro.
Idò, si he de Exacte. Perdre una mica d'autenticitat i aquesta casita ha de ser una casita VIP, doncs no, no passa res. Però és cert que ja s'han repetit i s'han comentat i s'han compartit un munt de vídeos que tenen en els seus productors, en el seu staff, que va a la pista del concert amb Bad Bunny cercant en lotes guapes. Això és el que realment ha suscitat una mica, el que ha fet una mica de ràbia, que pot ser grassa, però l'art de ser influenciadora. Si ets grassa i anònima, o grassa i pobra, no interesses.
Quan hem ficat de grassa?
No, no n'he... Oh. Bé, hi havia gent de tota casta, però havia de ser gent coneguda que havia de passar per aquella casita. No ho sé, ha anat en Marc Giró, ha anat en Maria León, ha anat la Madonna de Zara, que és... que ha tret aquesta línia de
és
roba...
És molt classista, el concepte.
Oh, és classista.
El concepte és superclassista.
I realment, el que és apropiació cultural és que una casa, diguéssim, obrera, com és aquesta casita en què se va inspirar per fer aquesta performance, hagi acabat sent una espècie de reducte de luxe que sembla més
sí
un
que
spa
ja
que no una caseta
que Bad Bunny té,
de camperols.
No, és top, 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 de les vegades que n'hem parlat d'ell en aquest programa.
Probablement.
I mentre s'ha de fer en caixa...
Sí.
Tu que indignada?
Sí, però no, per
indignada
fer...
perquè no hi ha grasses.
No,
i ell fent caixa.
I ell, tan feliç a casa seva.
Però no per, no per equivocar-se, no per deixar de ser present en aquest programa, perquè precisament per aquesta raó, per tenir un toc de caspa a les seves publicacions, perquè això és estantís, realment, no? Apostar per aquests estereotips... Sí,
és, volen és la, baixos avui estors en aquest programa.
És la realitat. No, per això no deixarà de ser present en aquesta secció de què parla tothom. Pot venir qui ja té el rècord, com dèiem. Amb la bona companyia d'Ivan López, els comandaments tècnics, Robert Mercè, Alejandro Rubio, Àlex Fortesa i Yolanda Ruiz, començam el dimarts. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. De Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos.
Yo no quiero dormir, lo que quiero yo es amanecer. Joel, jo no sé ni com he llegat a casa anoche.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
No i 20, en punt comença la nostra tertúlia. Avui amb el misser Eduardo Luna, bon dia.
Què tal, bon dia.
Els periodistes Guillem Porcel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Edu Colom, bon dia.
Molt bon dia a tots.
Moltes coses a comentar en el dia d'avui, en aquesta jornada de dimarts, en què estem pendents de tot el que està passant a la joveria a Eivissa. Recordeu, és un assentament il·legal on han malviscut i, de fet, encara malviuen algunes persones. Just avui és el termini, avui és el darrer dia abans que puguin imposar algunes sancions, que comencin a multar a totes les persones que no abandonin aquest solar. S'enduran, per altra banda, també les caravanes que estiguin desocupades per desballestar-les. Segons les informacions que tenim dels agents, pràcticament tothom de l'assentament pagava un lloguer al propietari real de les caravanes, entre 400 i 600 euros. La majoria no es vol arriscar a multes, que en cas de no abandonar el recinte podrien arribar fins als 10.000 euros. Una situació que no volen deixar de banda, que no volen posar o mirar cap a un altre costat ni molt monca, perquè és una realitat a Eivissa. Guillem, què passarà? Perquè, clar, si tanquen un assentament, el problema és on aniran aquestes persones. Se desplaçarà el problema?
Segur. És a dir, aquesta gent se desplaçarà a una altra banda, segur. I, a més, se desplaçarà a un altre lloc que serà segurament igual o pitjor que aquest, perquè totes aquestes persones, moltes, per exemple, tenen feina, és a dir, no tenen tampoc molta possibilitat de cercar una cosa, dedicar-li temps, sinó que segurament el dia després han d'anar a fer feina i tenen una situació difícil. Però sobretot me sorprèn, llegeixo la notícia perquè espero que no conec en profunditat el tema, però si no vaig equivocat, hi ha una persona que s'està lucrant d'aquesta desesperació de la gent, és a dir, se li estava cobrant un lloguer a tota aquesta gent, i jo voldria saber fins a quin punt aquesta persona rebrà una sanció exemplar. Perquè el que no pot ser és que, amb el drama que estan vivint, una persona pugui treure un benefici econòmic d'aquest drama. I jo crec que tinc la sensació de que ens estem acostumant a que aquestes situacions s'adonin. És a dir, que tenim gent en aquestes illes que ha de viure en situacions com aquestes, i en molt de casos, per exemple, són famílies. És a dir, hi ha gent que viu a caravanes...
I gent que fa feina.
Exacte, tenen feina, tenen família, però és que no poden trobar una altra banda. I això és un drama, i supos que en qualque moment ens haurem de plantejar fins a quin punt el model que tenim actualment... No acabarà explotant en qualque punt.
És que a quina sanció se podria enfrontar una persona que lloga el seu assentament, el seu solar, a 400, 600 euros mensual per viure, per malviure, o bé en una tenda de campanya, o bé en una caravana? Això hauria de ser una sanció exemplar, ¿no, Eduardo?
Yo, para mí sí, porque es que volvemos a lo mismo, es que para mí el foco no está en el hecho de la noticia del desalojo, sino el que se haya permitido durante tantísimos años que eso prolifere. Y sobre todo no estamos hablando de un tema de necesidad puntual, sino de una actividad económica totalmente estructurada. O sea, si este señor, lo que tú decías, si estaba cobrando 400, 600 euros, estamos hablando de una actividad económica irregular, punto. O sea, aquí es donde quizás habría que poner un poco más el foco. Y luego, evidentemente, a ver qué solución se le da a esta gente, porque al final esto es trasladar el problema a otro sitio.
¿Edu?
Sí, bueno, este poblado lleva años, como apunta Eduardo, lleva años activo. Hubo incluso una víctima mortal en un incendio en el año 2022. Creo que antes de la pandemia incluso ya había este asentamiento. Coincido plenamente con mis contertulios de que hay que perseguir a quien se lucra con esto, ¿no? Eso ocurre como con las mafias de las pateras. Vamos a ver, hay que ir a por quien hace negocio de este drama humanitario. Dicho esto, yo creo que llegados a este punto, aparte de que el asunto de la vivienda es una emergencia absoluta y no vemos resultados, no lo sabrá en el corto plazo, creo que en esto coincide todo el mundo, yo me planteo si habría que empezar a regular los parques de caravanas. Yo he estado en algunos de estos asentamientos y hablas con la gente y muchos de ellos, lógicamente, les gustaría estar en una vivienda. Es gente que no tiene otra, muchos de ellos trabajan, no pueden pagarse una vivienda a estos precios, pero quieren estar allí. Y se les está echando, se está persiguiendo de un sitio a otro. Lo digo porque hay estados donde esto está regulado, como por ejemplo en los Estados Unidos. A mí me parece un fracaso social, tengo que decirlo. pero ¿por qué no se intenta dotar de una seguridad a esta gente que vive en una caravana porque no tiene otra o porque lo decide en el menor de los casos? ¿Por qué no se intenta buscar espacios donde se pueda dotar de...? Porque aquí es un asunto de seguridad que tiene que priorizarse. También de salubridad, de que tengan agua, de que tengan corriente,
etc. Les imatges aèries que estem compartint a vista de dron amb els espectadors i que descrivim pels oients són molt impactants.
Sí, bueno, también hay infraviviendas, chabolas. Sí, exactament. No, o sea, no són, ¿no?, caravanas solo. És un poblado pues muy grande que lleva muchos años, como apuntábamos. Y no sé, yo me lo pregunto, ¿eh? Yo creo que al final, insisto, es un fracaso social. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay estados donde está regulado. Los trailer parking, ¿no?, que le llaman ellos, y gente que vive así. Yo lo hemos visto en las películas, en la iconografía de Hollywood. Clar, a mi sempre m'ha parecido un horror.
És molt interessant el que dius, Edu, perquè tal vegada el debat seria: hem d'acceptar aquesta realitat, hem de donar una alternativa,
no,
seria millor.
És que no hay que aceptarlo, pero lo que tampoco podemos es negar la realidad. La gente no puede vivir.
Clar, perquè aquesta
gent no
puede
tener acceso a una vivienda.
No pot accedir, no pot empadronar-se, per exemple.
Que es contrasta a l'illa d'Eivissa, per exemple, és molt bèstia. Qualsevol persona que ha estat a l'Eivissa, t'en dones compte la diferència que hi ha, per exemple, entre les villes, les cases que hi ha, el lloguer turístic molt il·legal, és veritat que s'estan fent avanços perquè aquest lloguer minvi, però la realitat, clar, és una terra molt de contrastos, en el sentit de, per exemple, hi ha villes que se lloguen per 15.000 euros setmanals, i després tens gent que, per exemple, ha de fer feina i està en una situació com aquesta, és a dir, visquent a xaboles, visquent a caravanes, és a dir, és un contrast molt gran, però sobretot pensa en la desesperació d'aquesta gent, de que si ara mateix s'ha anat allà, no té una altra banda, i s'haurà de ficar, doncs, un pugui.
Pero fijaros que el nivel de precios y el nivel de encarecimiento de la vida nos lleva hacia ese modelo en todas partes, no solo en Ibiza, ¿eh? O sea, cuanto más cuesta la vivienda y cuanto menos se perciba de sueldo, más diferencia hay entre las clases sociales.
Tot d'una tornem a Ibiza i tot d'una connectarem amb el nostre company Alberto Ferrer, que està just arribant, no?, al lloc en concret, per saber quina és la darrera hora, si han començat a sortir aquestes persones, les darreres que quedaven. Però abans vull aprofitar per demanar-vos sobre les restriccions de cotxes. També un altre tema molt recurrent, no?, la saturació, la congestió que a vegades patim, no?, i sobretot a l'estiu. Ahir, recordem, dia 1 de juny, a Eivissa i Formentera van començar les restriccions d'entrada de vehicles a l'illa, els no residents han de demanar autorització, han de pagar una taxa al dia per poder circular les Pitiuses, i clar, això respecte a les Pitiuses, però i a Mallorca? Sabem que el Consell votarà divendres un ple extraordinari, una proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles de l'illa, però es desconeix si haurà temps d'aplicar-ho l'estiu de 2027. ¿Serien necessàries també aquestes mesures a Mallorca, Edu?
Bueno, directamente considero que sí. Esa es mi opinión personal, basada en la percepción que tengo de saturación de las carreteras, especialmente en temporada alta, obviamente. Yo creo que es una medida que debería haberse puesto en marcha antes. Debería haber sido prioritaria en la hoja de ruta de la primera legislatura, si es que Proens y Galmés quieren gobernar dos. Yo creo que debería haberse, desde mi punto de vista, aplicado y luego ir perfeccionándola, como está ocurriendo en Ibiza, donde ya se aplica de una forma imperfecta y se intenta perfeccionar año tras año. Es un poco la idea. Yo considero que llega un poco tarde. Es cierto que se han hecho estudios, etcétera, que bueno, es la filosofía absolutamente respetable que ha tenido el gobierno del Consejo, de hacer estudios antes de aplicar nada, intentar buscar un consenso, que considero que es imposible, porque aquí en las cuestiones turísticas hay intereses cruzados y es imposible que gente que vive de traer coches en verano pues esté dispuesta a renunciar menos, va a batallarlo, incluso jurídicamente, con toda su legitimidad. Digo que debería haber llegado antes porque soy bastante escéptico de que esto se pueda poner en marcha, obviamente, el verano que viene, por los trámites y los plazos parlamentarios que hay a la vista, también por el parón del Pleno del Parlamento, que se produce cada año por estas fechas, siempre sospechosamente antes de Sant Joan, de las fiestas de Sant Joan.
I l'any que ve hi ha eleccions, és a dir, el Parlament acaba abans.
Sí, y es otro elemento, apunta Guillem, otro elemento que hace que uno sospeche siempre de la efectividad de estas medidas o de que sean usadas como eslogan y gancho electoral.
Absolutamente, o sea, yo ya no creo que sea una percepción, yo creo que ya es necesario, o sea, al final la isla da para lo que da, los metros cuadrados que tiene son los que son, y si cada año estamos viviendo un aumento paulatino de turistas, es obvio que en algún punto habrá que intentar gestionar la propia movilidad. Y además, en esta movilidad hay que gestionarla no solo en pro de que no se masifique más, sino también en pro de los propios ciudadanos de Baleares, que como tú bien dices, la percepción que tenemos cuando coges el coche es que ya casi es incirculable. Claro, aquí el contrapunto está en los famosos rentacars, ¿no? ¿Hasta qué punto los rentacars pues no van a presentar batalla a esta limitación, ¿no? Pero está claro que si no se empieza a regular este tipo de situaciones, pues bueno, nos quedaremos solo con los titulares y solo con las buenas promesas, pero al final el problema lo seguiremos teniendo.
También hay que tener en cuenta el incremento poblacional. Claro. O sea, eso tampoco es todo
el turismo. El crecimiento demográfico es importante también.
Y uno no piensa no llegar a ese punto, como ocurre en otros países, siento volver a hablar de otros países, pero donde y ciudades de Europa donde te permiten salir, depende de si tu matrícula acaba en par o impar, ¿no? Exacto. Esto ocurre. Yo he circulado por ciudades donde esto ocurre hace años.
Porcentualmente el aumento demográfico puede ser puntual o puede ser incluso progresivo, però està clar que en certes èpoques del any...
Si me permeteu, un segon advotant, pegam un vot a Eivissa, concretament a Sojoveria, el nostre company Alberto Ferrer dels serveis informatius de l'Illa, just ha arribat, recordem que avui és el darrer dia abans que comencin aquestes sancions. Alberto, quina és la darrera hora?
Bé, el que us podem contar a aquesta hora és que tots els que estaven en aquest campament tenen la intenció de sortir tranquil·lament des de l'Ajuntament. Hi ha desplegats agents de la policia local, una patrulla amb vista quin i alguna altra més per la zona, però en principi la col·laboració està sent absoluta, ens expliquen. Queden una desena de caravanes, n'hi ha algunes que s'han retirat amb una grua i la intenció és desballestar-les, destrossar-les, perquè aquí el que han pogut esbrinar és que pràcticament ningú és el titular de la caravana on vivia, aquí s'estaven pagant lloguers i pel que hem sabut es pagaven a partir de 400 euros. Fins i tot ens explicaven el cas d'un d'aquests propietaris de caravanes que en tenia una desena, estan parlant de 4.000 euros d'ingressos mensuals per aquest individu, que cobrava a les persones que vivien aquí en precari sense cap mena de servei. Les persones que estaven en aquest assentament, el que ens diuen és que ja estan buscant on traslladar-se. Ahir ja estàvem en aquesta zona i ens deien que segurament intentarien reubicar-se a Cala de Bou, que és una zona menys densament poblada, trobar algun paratge una mica discret on poder-se tornar a instal·lar. Altres avui ens comentaven la possibilitat de buscar lloc a l'antiga casa de Casa Lola, on, pel que sembla, també es pot pagar una petita quantitat per instal·lar-se també en condicions precàries. És a dir, la situació és que molta de la gent que aquí vivia sortirà sense cap problema. Una mica també ho fan per la pressió de veure's pues, com denunciats per part de l'Ajuntament amb fortes multes que podrien passar dels 10.000 euros. No en volen saber res d'aquestes multes i el que fan és sortir d'aquí, pues, ja vos comenta, d'una manera tranquil·la, amb col·laboració per part de l'Ajuntament. De fet, ens explicaven el cas d'una persona que és víctima de violència, que té un ordre d'allunyament a la que se li proporcionarà un allotjament perquè no segueixi amb la situació en què estava de vulnerabilitat, i en aquest sentit la col·laboració i la predisposició que tot vagi bé i sense incidències és total per totes les parts implicades.
Moltíssimes gràcies per aquesta darrera hora, Alberto Ferrer, en directe des de l'assentament de Sojoveria. Gràcies, company.
Salut.
És aquesta la darrera hora, Edu, volies fer un...
Sí, bueno, ha dado el dato, ¿no? Ha dado el dato de que hay una persona que, según cálculos
del
compañero Alberto Ferrer, podría estar ingresando 4.000 euros al mes por alquilar estas caravanas, ¿no? En estas situaciones.
Home, 400-600 euros per persona, calcula.
Claro, y o sea, es un buen negocio. Y tengo grabado el comentario que hizo, creo que el propio Alberto, en una crónica de hace unas semanas, que en este mismo programa empezamos a hablar del desalojo de esa llovería, porque ya estaba anunciado. Y creo que fue Alberto que dijo el primero del verano, ¿no? En Ibiza. Y yo me pregunto a cuántos primeros de estos desastres del verano nos tenemos que acostumbrar los ciudadanos de Baleares. El primer desalojo de un espacio así del verano, el primer balconing del verano, el primer, en fin, desastre del verano, ¿no? Lo cual es bastante trágico ya en la propia forma en la que tenemos de contarlo los periodistas. Y bueno, ¿qué se puede decir? Yo creo que él lo ha dicho, irán, y lo apuntaba bien, irán a otros sitios, también ilegales, aparcarán en las calles, no tienen dónde ir, bueno, todos ellos, ¿no? Incluso hay un caso, decía, de una persona que ha sufrido la violencia de género, no tiene dónde ir. Bueno, pues me parece, pues como decía antes, un absoluto fracaso social.
Este se da el problema de lloc, que és una gran pregunta, no?, que plantejàvem en aquest debat. Hem de fer una petita pausa per publicitat. Escoltem el bisturí de Javier Alarcón a la part de ràdio del nostre programa i tornem tot d'una després de tan sols uns minuts.
El dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es el vehículo de la propia noticia. Dejar por fin entrar en este espacio reducido a una de las más esperadas. Una de esas que pone límites a la entrada de cualquier otra. El Consejo de Mallorca aprobará el viernes la regulación de vehículos en Mallorca sin el apoyo de Vox. Eso dice el titular. Un paseo que se antoja no solo amable, sino deseable. Un stop a Vox que necesita las luces averiadas de la oposición para encajar todas aquellas promesas del pasado. Noticia de legislatura que marca la dirección y la velocidad de cómo su presidente, el señor Calmes, conduce la institución, rebasando por la izquierda la temática de la verdadera protección del territorio, alumbrando con la luz de freno el deseo de los mallorquines a poner límite al exceso, a toda aquella política de expansión de los anteriores, de los Red 1523, de aquel gobierno que vendiendo progreso se quedó en progresión indeseable. De 156.000 coches que heredaban en el año 18 a los 379.000 que nos dejaron en herencia en 8 añitos. El 40% del parque móvil de todos los residentes. Cuando dudes de la importancia de un anuncio, busca la velocidad de respuesta de los que lo prometieron previamente en vano. Los socialistas acusan a Galmés de rescatar la limitación de vehículos para separarse de Vox y da por imposible su aplicación esta legislatura. Arranca la operación Menos Coches. Si se aprueba o quién se suba, eso ya lo sabremos el viernes. Y ya mañana, siempre encendidos. Más.
I 37 minuts continua la nostra tertúlia, com sempre, aquí al dia, a través de la ràdio, també a través de la televisió i amb molts de temes sobre la taula. Quantes vegades hem parlat els darrers dies sobre aquesta famosa lona a l'aeroport de Sant Joan, amb aquest missatge tan clar, el que passa a Mallorca és paga a Mallorca. És veritat que tothom està pensant en es queda a Mallorca, igual que la famosa frase que s'utilitza per fer referència a Las Vegas, a l'estudi 54, però, clar, la polèmica era fomenta això el turisme d'accessos? El govern estava encès, estava demanant que ho retirés. Aena sí que és vera que va fer unes declaracions que deia que no contemplava la seva retirada, però ara ha estat aquesta empresa que és com seria un Bizum, no? una empresa de pagament online, ha dit que sí, que ho retira i que tal vegada no han aconseguit transmetre el missatge que ells volien, que no ha funcionat. Rectificar, podem plantejar en aquesta qüestió, és de savis, Eduardo, o més enllà de tot això, com tot, no? Està la part econòmica... No sé, què en penses de tot el que ha passat?
Muy bien por la empresa, porque sí, se ha dado cuenta de que si lo que quería hacer era hacer imagen de marca, no la estaba consiguiendo en un sitio donde parece que era una plaza que le interesaba. Entonces, frente a una mala comunicación, lo mejor quizás rectificar y quedar muy bien, y le dice que no pueda poner, claro, otro tipo de lona que seguramente nos parezca mucho más aceptable. Pero por no otra sé, parte, para mí el contrapunto es muy mal por Aena. Muy mal por Aena porque una vez más ha demostrado que Aena se mueve única y exclusivamente por sus intereses económicos.
Claro, para Aena, esta empresa aquí paga.
Es claro, que Aena, es efectivamente,
de dos veces, o
sea, ¿no? Aena, el aeropuerto es un Excel y cuanto más dinero dé, mejor. Y si no, basta verlo que parece ya un parque temático. Entonces, bueno, aquí a lo mejor la La iniciativa encima de la mesa sería decir, oye, pues a lo mejor nos interesa luchar por esa gestión, ¿no?, autonómica, que es lo que se está poniendo en
I la pregunta de la mesa. És, havia parlat Aena amb l'empresa? Perquè just tot una va dir, no es retira. Ostres, tal vegada s'havia de fer aquesta gestió, perquè si l'empresa finalment ha dit, mira, ho retiram, no sé, donar aquest missatge tan ràpidament, de no es retira. I es treure-li els colors a Aena, no? Aquesta clar, empresa ho ha aconseguit.
Aquí hi ha diversos punts. Bueno, el primer és que no crec que Aena sàpiga res, perquè a Aena l'únic que li importa que tu li paguis. A més, aquesta anúncia, potser ara posaran una altra lona, però...
Que pot valer mensualment.
Clar, és però, que... Però és que, a més, ja està pagat. És a dir, si ho llevassin, a Aena li és igual, perquè ja està pagat. Allò m'ha apareixat...
Però de vegades és una quota mensual.
Això també pot ser, però el manco la mensualitat ja l'has pagada. És a dir, que això també és una qüestió...
No, i a més, hauria que haver la rescisión del contrato, que esto es un tema totalmente jurídico, porque si es el propio cliente el que dice, no la quiero retirar, a Aena lo mismo te dice, bueno, a mí me da igual. Sí. Yo no te he pedido que la retires, por lo tanto yo no te devuelvo el dinero. O sea, que aquí podria estar també.
Però allò em pareix una cosa vergonyosa, que és que Aena també en el comunicat que va fer bàsicament es veu que apareixia un comunicat que s'enreia de sa gent i de ses reclamacions i de ses peticions que se feien des de Mallorca, de dir aquest cartell no és adequat, estem intentant canviar ses coses i no pot ser que tu posis aquest anunci. Inclús ell varen anar més enllà, és a dir, l'empresa demana perdó i Aena ni demanarà perdó ni farà res. I per això també és una qüestió tan important el tema de la cogestió aeroportuària, sobretot a les Balears. Guany també, per exemple, l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa, que es vol fer una ampliació enorme, sense comptar amb el vot ni en l'opinió, diguéssim, de les autoritats de Silla, que si se volen fer canvis no pots no actuar en les principals portes d'entrada. Així que la llei de cogestió aeroportuària, que es veu que és molt ambiciosa, és una de les qüestions clau, ja no diria en aquesta legislatura, sinó dels pròxims anys, perquè si se volen realment canviar les coses, a part de que se poden canviar d'altres formes també, però una de les parts és que Aena deixi de fer el que vol i que només pensi en la recaptació i en el tema dels dobles.
Bueno, yo creo que podríamos aprovechar la pancarta, dejar solo lo de se paga en Mallorca, quitarle el en, poner se paga Mallorca, que es una forma de decir que Mallorca está perennemente en venta, y así uno lo percibe nada más llegar al aeropuerto. El aeropuerto decía un parque temático, el compañero Luna decía eso, ¿no? Un parque temático. Bueno, desde luego es un espacio de bombardeo mercantilista, total, consumista, donde a los niños les hacen pasar enfrente de las botellas de alcohol. O sea,
no, i també els anuncis, no? Perquè és un bombardeig constant d'anuncis, discoteques, perquè és a dir, Aena és un expositor
publicitari. És una gran màquina de ordeño, no? del dinero que llevan los turistas y los residentes en Baleares para antes y después de viajar. Y eso es en lo que se ha convertido, aparte de un monumental negocio, el tercer aeropuerto con mayor volumen de facturación de España, ¿no? Es decir, después de Madrid y Barcelona. Y objeto de deseo político, lo apuntaba Guillem, y eso también es lo que está de fondo. Que a nadie le quepa duda de que si Aena estuviera en manos del gobierno, bueno, yo quiero pensar que esa lona no se hubiera colocado, pero en caso de que se hubiera colocado, la beligerancia probablemente no hubiera sido tanta. Es decir, el trasfondo también es una disputa política, porque ya empieza a ser también opinión mayoritaria, como con el asunto de los vehículos, que cómo puede ser que los ciudadanos de Baleares no tengamos voz ni voto en la gestión de nuestra principal puerta de entrada a personas, que es el aeropuerto, como puede ser cuando además el Estatuto de Autonomía, aunque lo dice con la boca pequeña, como siempre digo, es decir, dice que sí, pero no, pero sí que abre la puerta a la posibilidad de que haya una cogestión aeroportuaria. Creo que es una cláusula que habría que intentar activar políticamente. Tampoco perdamos de vista quién es el ministro de Transportes, su significación política, el señor Puente, el hombre, el perro de presa, evidentemente, entre muchas comillas, políticamente hablando, de Pedro Sánchez, enfrentado al Partido Popular que gobierna en Baleares día sí día también, de forma muy, muy belicosa, y eso, todo eso está en el trasfondo, pero es absolutamente desafortunado el mensaje. Y me hace preguntarme qué imagen tienen los alemanes de nosotros. ¿Tienen esa imagen de que Mallorca es eso? Yo creo que hay muchos ciudadanos alemanes que residen aquí tranquilamente, apaciblemente, y que se sentirían también un un poco ofendidos por esa pancarta, ¿no? Yo creo que en ese sentido el publicista que la ha diseñado no tuvo su mejor día cuando
es elegido. O sí, Edu. Aquí tenim una doble lectura, perquè el que vol un publicista és que se'n parli i s'està aconseguint perquè ha sortit per tot.
Que se hable de mi aunque sea mal. Bueno, exactament, en fin, yo creo que a la larga uno intenta construir prestigio también de marca. Yo no recuerdo el nombre de esta empresa, no, pero bueno, supongo que estamos hablando de ella, ¿no? Y la gente lo mirará y
no, i a més, ha rectificat, que està molt bé, no tothom sí. rectifica, no? I això també s'ha de dir, que l'empresa digui, mira, no he aconseguit el que volia, no he aconseguit que el missatge sigui el que jo tenia pensat o he fallat, crec que està molt bé rectificar, com dèiem abans, és de savis. Me permeteu una petita pausa per publicitat, però tornem tot d'una, que encara ens queden alguns temes a abordar en aquesta tertúlia.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
Ei, tu vos pos? Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom, Colonet.
I de Colonet per tothom.
Temps d'estiu, temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol.
Tentol. Tentol.
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor, que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Són les 9 i 47 minuts, continua la nostra tertúlia aquí al dia, avui amb els periodistes Edu Colom, Guillem Porcell i el missè Eduardo Luna. Vos faig una pregunta ràpida i molt clara, si s'hauria de recuperar aquest IVA de la llum, que recordem del 21% s'havia davallat al 10%, però ara torna a pujar. De fet, la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díez, ahir va demanar que se pogués recuperar, no?, aquest nou decret de manera urgent i d'aquesta manera que se poguessin recuperar les mesures que varen caure ahir i poder donar una mà a totes les persones que, per mort de tot el que ha passat, el conflicte a l'Orient Mitjà, la guerra, etc., puguin tenir al manco un respir, no?, recuperant aquesta mesura. Ho veus viable? Començar per tu, Eduardo.
No lo veo viable, no. Porque además la izquierda siempre utiliza los decretos como que son de medidas urgentes como para intentar estabilizar siempre ese tipo de medidas. Lo que hay que hacer es hacer políticas que sean estables en el tiempo y que ayuden de verdad a la gente. No se puede estar gobernando a base de parches y no se puede estar gobernando a base del argumento de que todo es extraordinario y urgente. Yo creo que es el caos que este gobierno empezó a utilizar con la pandemia y que ha seguido, es el modus operandi que ha seguido en su técnica legislativa.
No creo que tornará a ser del 10%, i Guillem?
Bé, jo crec que sí. Bàsicament...
Creus que sí, que tornaran a davallar?
No, jo crec que s'hauria de tornar a davallar per una qüestió...
Això és altra cosa.
Sí, exacte. No sé si torna a davallar, però jo crec que sí que hauria de davallar per una qüestió de que té un impacte directe a les economies familiars. A més, en un moment en què moltes economies, pues, per exemple, els salaris no donen, a famílies que no ho passen bé, és complicat. I tot el que sigui abaratar la vida de les famílies, pues, és una, hauria de ser una bona notícia. Ara bé, no sé fins a quin punt, per exemple, les elèctriques estan tenint beneficis rècord en els darrers anys. També és una qüestió que s'hauria de posar damunt la taula, no? Fins a quin punt estem xerrant de que si va s'ha de baixar mentre les empreses pues, segueixen fent aquest negoci tan lucratiu. És a dir, aquí crec que hi ha pues, una contradicció.
És molt curiós, companys, analitzar el missatge de les elèctriques. No sé si vos ha arribat, diguent que com tornaran, no? a tenir aquesta IVA del 21, però com ho expliquen és curiós, no? Aquí sí que tenen bons assessors clar. Per enviar el missatge i fer-lo, no? De la manera que faci més mal possible. Edu.
Sí, las eléctricas y el Estado. El uh-huh. Estado también está en cifras récord de recaudación claro. de IVA. El año pasado la recaudación por IVA, hablo del IVA general, no solo de luz, gas, rondó los 100.000 millones de euros. Se incrementó un 9%. Es decir, eso también hay que tenerlo en cuenta. El paquete de medidas de la guerra de Irán suponía movilizar, es la palabra, esta eufemística, es verdad, movilizar 5.000 millones de euros. Bueno, pues no es tanto dentro de esa recaudación de la que hablamos. Entonces, yo sí coincido con Eduardo en que las medidas tienen que ser estructurales, ¿no? Hay muchos ciudadanos que reclamamos unas rebajas de IVA estructurales, que se replantee esa política fiscal y tributaria que viene a ser a fin de cuentas y esto obviamente al Estado no le interesa. El Estado ha hecho del IVA junto con el IRPF la segunda fuente de ingresos, es decir, que cuanto más sube la inflación, cuanto más se nos encarece la cesta de la compra, al ser porcentual el IVA, más dinero recauda el Estado sin hacer nada en esa cadena de producción. Por tanto, yo creo que es hora de que eso se plantee de una forma estructural y no solo a golpe de eslogan y utilizar desgracias y desastres globales, como es una guerra, como es el conflicto en Gaza, para intentar pues diferenciarte de Donald Trump, lanzar un eslogan que te sitúe como dice el señor Sánchez, en lo que él considera el lado correcto de la historia, y estas frases grandilocuentes. No tiene que utilizarse una guerra solo para eso. Deberíamos, como digo, plantear de forma estructural una ayuda a los ciudadanos a través de este tipo de rebajas. Yo creo que no se va a poder prolongar más allá. Me gustaría que sí, pero como digo, sobre todo creo que habría que revisar esa política fiscal con la que el Estado está batiendo cifras récord. Yo no digo que las eléctricas también, y que obviamente tendría que haber mayor competencia ahí para que el ciudadano lo percibiera, pero sin duda el Estado... és el que és el principal beneficiado.
Veurem com es desenvolupa aquesta situació, si se recupera i tornem en aquesta davallada del 10%, perquè la situació no ha millorat ni molt manco, i aquí a comunitats on el cost de la vida és molt més cara, sí que es veurà que aquestes mesures tenien més sentit, si cal. Parlem d'arribades d'embarcacions, han augmentat, de fet estem parlant d'un increment d'un 13,6% a les Balears en un any. Les dades dels darrers dos anys també mostren un canvi de perfil de les arribades. Els subsaharians representen més de la meitat de les persones que venen a Balears per via marítima, i sobretot crida l'atenció les arribades d'embarcacions de les darreres hores. Una d'elles, sobretot per la imatge, molt espectacular, bé, totes ho són, no? Però aquesta en concret va ser a la platja de Camp Pere Antoni, i davant la mirada un poc impassible dels banyistes, de fet ho compartim a pantalla, ho descrivim pels oients, però clar, que surti una dona que s'està posant crema tranquil·lament, no? La vida continua per alguns que surten a gaudir d'un dia de platja, i per uns altres que venen d'un infern, no? Són unes imatges de molt de contrast que no deixen ningú indiferent. Guillem?
Bé, és que crec que el drama humanitari anirà més, i les pasteres seguiran creixent per una qüestió bàsica, i és que a Argèlia no hi ha cap relació oberta ni cap motiu perquè canviïn les coses. És veritat que des del govern central pareix que s'havia intentat fer qualque apropament, però la realitat és que l'arribada encara són més elevades, i veurem si va creixent. Però, clar, la realitat... també quan passa una qüestió com aquesta, és a dir, quan una pastera arriba a un lloc tan emblemàtic, és que segurament la majoria d'aquí, molts són turistes, i veus la pastera, també serveix com a imatge per entendre un poc el drama, no? És a dir, veus gent que està disfrutant de sol i platja, d'un dia normal, i gent que arriba aquí intentant pues, sortir d'una misèria o escapant d'un país o intentant cercar unes condicions millors, que el contrast és enorme. I moltes vegades qüestions com aquestes o imatges com aquestes també serveixen per reflectir un poc la realitat actual.
Yo cada vez que veo una imagen así recuerdo las palabras del delegado de gobierno y del ministro del Interior en la toma de posesión del nuevo jefe de policía aquí en Baleares cuando dijeron que estaban haciendo un trabajo intenso en origen y en destino. Yo aquí lo siento mucho, pero para mí esto lo que es una inoperancia absoluta del gobierno que tiene totalmente descontrolada la vía de entrada de migrantes, con el drama que eso supone. Y aquí ya no solo estamos hablando del impacto visual para la gente que vivimos aquí, sino del impacto visual para los turistas que están veraneando en las islas y que ya en el corazón de Palma ven llegar una patera de este estilo, ¿no? Me parece dramático.
Bueno, los espectadores que nos siguen por la televisión han visto una imagen de una señora untándose de crema, con la sombrilla, con la silla, un día completamente normal. Yo quiero felicitar al cámara que captó esta imagen porque son imágenes icónicas que lo que explican es la normalización de algo que debería ser disruptivo y extraordinario, y lo es, pero claro, al final la sociedad
Han recuperat la imatge i, de fet, bueno, l'han posat en pausa.
Si he dicho la sombrilla, com a... no hay sombrilla.
Sí, la té just de vora. De fet, és com una de les imatges de l'any.
És com otro día a la oficina.
Es una imatge
que probablement és icònica.
Felicito a los compañeros porque es una imagen que además me recuerda a otra mucho más cruda, hay que decirlo, en el año 2000, en la playa de Tarifa, si no estoy equivocado, en Cádiz, donde había unos bañistas y al de fondo había un cadáver de un migrante. No es lo mismo, obviamente, pero sí que es el mismo espíritu. Es decir, la vida sigue a pesar de que tenemos ante nuestros ojos una auténtica tragedia diaria, constante. Esta mañana, desde que preparábamos los asuntos de la tertulia hasta que hemos empezado la tertulia,
han
llegado otras dos embarcaciones, ¿no? Con lo cual el conteo y las cifras que podíamos haber preparado se han incrementado y probablemente mientras hablo siguen llegando, ¿no? Bueno, pues nos estamos acostumbrando y normalizando a algo que no es normal, y el problema de estos asuntos es cuando se normalizan y al final siempre hay alguien detrás que se lucra, alguien detrás que gana con esto y lo pagan vidas humanas. ¿Cuánta gente muere en estos trayectos?
És la pregunta, perquè a jutjar per el tamany de l'embarcació, si és que és ridícula, és mínima, ningú s'imagina, no?, que 5 persones, 6, 7, a vegades 10, no?, se fiquin en una embarcació sense saber, no?, la seva destinació, on arribaran, de quina manera. Sens dubte és un drama humanitari del qual sempre feia referència en aquest programa, perquè no volem girar la cara, ni molt manco. Aprofita els darrers 3 minuts que ens queden per fer una ronda de titulars sobre una notícia que té a veure en la un dels altres temes recurrents, o millor dit, de la impossibilitat d'accedir a un habitatge. Aquí parlem de solucions, dels habitatges de protecció oficial, de la necessitat d'obra pública, però també dels requisits, per exemple, per accedir. En preferència, les futures promocions d'habitatge públic de Solla, de Santa Maria del Camí, seran necessari acreditar 18 anys de residència en el municipi. Altres, com Artà, Sa Pobla, exigeixen 15, Pollença, Maria de la Salut, Eivissa i Sencelles 10, Ainca 8, i Esporles i Calvià 7. Són alguns exemples del mínim d'anys de residència que se necessiten per accedir a un habitatge de protecció oficial.
A ver, yo salvando las cifras concretas de cada municipio, que me parece un poco inseguridad jurídica, yo creo que se deberían estabilizar y decir, oye, mira, X
si
años para todo...
la mateixa.
Efectivamente, ¿vale? Porque eso a la gente le va a costar entenderlo. Y además, para mí, yo como jurista no entiendo la justificación de 15, 18 o 7. Entonces, salvando eso, me parece que es hacerse eco de un sentir popular pues bastante, bastante normal y bastante aceptable, que es que primero se puedan dar este tipo de viviendas pues a la gente que está residiendo en el municipio y de manera pues regularme. Por esa parte me parece perfecto.
Bé, crec que és un debat que cada vegada tindrà més presència per una qüestió bàsica, i és que la competència entre persones per uns recursos concrets, com pot ser l'habitatge, cada vegada serà major i, per tant, s'exigiran pues, aquest tipus de mesures. Ara bé, crec que més enllà de la qüestió de l'habitatge públic, crec que s'han de prendre moltes més mesures per la situació dramàtica que tenim en aquestes illes. I sobretot, crec que amb el tema de l'habitatge, fins que no s'aturi aquest creixement poblacional que tenim en aquestes illes, serà impossible fer front en aquest drama, bàsicament perquè cada any tenim entre 10.000 i 15.000 nous residents. Això suposa entre 10.000 i 15.000 noves persones que segurament hauran de cercar un habitatge per viure en aquestes illes.
Nada, yo rápidamente, que nos queda poco tiempo, dos cosas. Primera, creo que tendría unificarse, no me parece bien...
Que fuesen los mateixos años de residencia en todos los municipios.
En todo el territorio balear, uh-huh. ¿no? O mallorquín, ¿no? Segundo, 18 años me parece mucho, o sea, creo que es un plazo muy largo de tiempo, una persona con 18 años, o sea, yo creo que con 5 o 10 años ya está más que arraigada. Y tercero, yo me hago una pregunta que puede sonar incómoda, pero si esto se aplica a un derecho que consideramos básico como el de la vivienda, aunque sea tantas veces conculcado, ¿se extenderá a otros derechos, como el derecho a la sanidad, como el derecho a, no sé, a otro tipo de ayudas, etcétera? Es un poco la prioridad, el debate, la prioridad nacional que se plantea en otras comunidades autónomas, que aquí se puede traducir como la prioridad balear. De hecho, esa expresión, palabra arriba, palabra abajo, la utilizó la señora Provence en el discurso de reelección como presidenta del PP Balear hace 2 semanas. Eso que en otras comunidades ha generado tanto debate, un tanto artificial desde mi punto de vista, aquí ha pasado más desapercibido. Yo creo que hay un sentimiento mayoritario, coincido con Eduardo, de que eso debería ser así. Pero, insisto, me plantea dudas de si se va a acabar extendiendo a otro tipo de derechos, cosa que sí que creo podría ser preocupante.
Eduardo, Guillem, perdón, Eduardo...
Edu Tocayo, de Eduardo.
Exactamente. Eduardo. Moltíssimes gràcies. Notícies i continuar.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.